6 de la tarda, 8 minuts, i ens acompanyen al Versió RAC1, a l'estudi de RAC1, en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Hola.
El Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda. Benvinguts.
Què tal, aquesta jornada de pont?
Bé, aquí, bé, bé. Jo, de fet, he fet tota la setmana de vacances.
Perdona.
Vaya feta.
Ha dit el Josep, aquesta setmana només treballes aquests 25 minuts.
Un aplaudiment per al Dani Arbós, que tot i tenir setmana de vacances...
I ja sabeu que jo m'ho passo bé, per tant, no és treballar. Això ja sé, veu que no us ho han dit mai.
Potser que t'esforcis una miqueta per entendre alguna de les coses de la secció.
Venir aquí és com no treballar.
Sí, doncs...
No ho diguis, no ho diguis,
perquè tampoc cobraràs.
Ah, no, llavors sí, llavors treballo durament.
Perquè aleshores ja vindries el que... dels arguments del Josep Maria Martí i Martí, i des d'aquí una abraçada, hauríeu de pagar per treballar aquí.
A la ràdio. A mi és el contrari. Jo, el no fer res, m'ho passo bé, no fent res. I per mi, no fer res no és no fer res, perquè m'ho passo bé, saps?
Sí, sí.
Sí. Bé, el que més et diuen.
Però a veure, vostè no fa res.
Porto una tarda irregular. Una tarda irregular. Ara ha estat irregular. Remunta, en els propers minuts, a veure si remunta.
Vostè, no fent res, fa alguna cosa?
Sí, perquè com que quan no faig res m'ho passo bé, no és com si no fes res. Clar. Perquè m'ho passo bé.
Però què té a veure?
Ara sembla que faci un vers de Nadal.
Ell quan treballa s'ho passa bé, per tant no compta.
No, quan treballo no, quan vinc aquí,
Bueno, va.
Avui comencem... amb la darrera pensada d'Elon Musk, el fundador de la companyia de vehicles elèctrics Tesla, de l'empresa aeroespacial SpaceX, i president de SolarCity, la companyia d'instal·lació de panells solars més gran dels Estats Units. Quina és, Josep, l'última pensada, l'última, podríem dir, marcianada, que ha anunciat aquest multimilionari?
Doncs és exactament una marcianada. El que ha dit és que canviarà un cotxe descapotable vermell i que el situarà en òrbita al voltant de Mart.
Què dius?
Sí, què ha dit exactament? Doncs això.
Hòstia, això canvia...
Que l'enviarà en el primer coet Falcon Heavy, que ha de sortir al gener,
sí,
que sonarà la música d'Space Oddity de David Bowie durant el viatge, que es quedarà sonant allà al voltant de Mart, i això, que es quedarà en òrbita. Mira, la frase exactament, això ho va dir en un tuit, que és com a sol comunicar ell, és com un Trump més jove. Diu, la càrrega del coet serà el meu Tesla Roadster Midnight Cherry, que vol dir que és de color vermell, tocant Space Oddity. La destinació és l'òrbita de Mart, estarà a l'espai profund durant 1 milions d'anys o així, si no explota durant el llançament. Punt. Clar, fins i tot ha fet un eslògan, ha dit un cotxe vermell per un planeta vermell.
Però cotxe elèctric.
Sí, ell vol enviar un descapotable vermell Tesla, de la seva companyia, clar, no enviarà de la competència.
Bueno, se'n pregunto si serà cotxe elèctric.
Però farà toms al voltant del planeta com ho
sigui. Ara li explico, perquè com tot el que diu Elon Musk, aquí hi ha una part que és versemblant i una part que no ho és.
Ah, doncs a veure.
Clar, no es preguntava en sèrio això, no? Perquè sembla tret d'un còmic de mar.
Sempre diuen que pesa, que se té que portar el mínim pes possible, i un cotxe vull que no pesa per aportar-lo ahí.
A veure, deixem explicar al Josep, a banda de la seva intervenció, que no aporta res, com és
habitual. Sí que aporta.
Doncs, d'entrada, això... Parlant de portar, això què li aporta Elon Musk?
Públics que n'estiguin parlant ara, d'Elon Musk i de Tesla, per exemple.
Li aporta promoció,
com
moltes altres coses que ha fet. Promoció pel coet Falcon Heavy, que no li cal perquè l'empresa SpaceX va bastant bé, i promoció pels cotxes Tesla, que això sí que li cal perquè està molt per sota de les expectatives. Per exemple, aquest any havia de produir el tercer trimestre 1.500 unitats del Tesla 3, crec que es deia, i n'ha fet 260. I està per sota del que hauria de rendir. I a més li estan sortint competidors en l'àmbit del cotxe elèctric, com les companyies automobilístiques clàssiques. No? Aleshores, Tesla està en problemes com a empresa. SpaceX no. I això és un anunci gratis.
Tot i que, perdona, cada cop veig més Tesla, per exemple, la ciutat de Barcelona. Vull dir que s'està mica en mica obrint camí. No sé si són els mateixos de Tesla que donen tombs per veure si algú se'l compra, però sí que la sensació que tinc és que cada cop se'n veuen més.
Però les expectatives que ha creat Elon Musk al voltant d'aquesta empresa, com de les altres que ha fet, o com del seu projecte aquell del Hyperloop, de connectar, sí, crec que era San Francisco amb Los Angeles, amb un, amb una mena de tren que aniria amb un tub de buit. Tot això, les expectatives que crea, el problema és que després has de respondre a aquestes expectatives.
No, però per exemple, amb l'empresa SpaceX, que era una empresa de llançament de coets, sí, ningú donava un duro, i aquest any ha tingut un bon any, amb 16 llançaments des del gener i una, en aquest cas un 17è previst per demà, 8 de desembre,
vull dir que... SpaceX li van bé les coses i no és cert que ningú donés un duro, perquè SpaceX...
Home, amb SpaceX, molta gent, vull dir, en fi, no era una aposta molt sòlida, la de... Tothom se n'anava als russos a fer els llançaments amb aquelles naus més antigues que...
Amb el Soyuz.
Exacte,
no,
per això ho dic.
Aviam, això és molt interessant, perquè Elon Musk el que es basa és en que ell ven una imatge i en fa una altra, i fa una altra cosa. Ell ven una imatge de visionari, emprenedor...
Sí, sí, sí.
Però el que ha fet amb SpaceX, que és l'empresa que li va millor, no ha inventat res de nou, perquè la tecnologia dels coets ja estava inventada.
Però ell els ha fet, segons ell, més econòmics, reutilitzables, no s'ha de generar tanta despesa com altres coets.
Aprofitant que el govern d'Estats Units, la NASA, després de la catàstrofe dels transbordadors, es va retirar i va dir, ara obrirem el mercat a coets privats. I això li va...
Sí, perquè ell rep finançament de la NASA.
Exacte, per tant, aquí tenia un coixí de seguretat. O sigui, amb l'empresa que li va bé no ha fet res nou. Ja no ha fet res nou, ha fet l'empresa, que té molt de mèrit.
I amb Tesla també.
Molt de mèrit, però no ha inventat cap tecnologia nova, sinó que s'ha aprofitat d'un entorn de negoci favorable amb unes tecnologies ja desenvolupades. Tesla, això sí que és obrir un nou sector, que era el cotxe elèctric, que no estava obert als Estats Units, i no li van tan bé les coses. Però, en tot cas, Elon Musk té això, va de visionari, i en realitat el que fa és benefici amb sectors relativament clàssics. Bé, aleshores us deia, hi ha una part que és versemblant i una que no ho és. Quina és la que és versemblant? Bé, té un nou coet, Falcon Heavy, que és seu, que és SpaceX. El llançarà, en principi té el primer llançament previst al gener, o a primers d'any. Quan fas un primer llançament d'un coet, que pot anar bé i pot anar malament perquè no l'has provat mai abans, mai no s'hi posa un satèl·lit crític, un satèl·lit que valgui, posem per cas, 1.000 milions de dòlars. Ara, hi pots posar un cotxe que en val 10 o 20.000. Això és relativament assequible. Si perds el cotxe no et passa res perquè en tens d'altres. I si va bé, tens tot aquest anunci. Veus? Per tant, tot això, el coet és seu, el cotxe és seu, tot això és versemblant que pugui passar. Ara, què és el que no és versemblant? Hi ha dos detalls en aquest tuit que grinyolen. Sí. Un és la música de David Bowie.
Ai,
molt bé. Les zones sonores a l'espai no es propaguen. Per tant, a partir del moment que aquest cotxe estigui a l'espai, el seu aparell de música no se sentirà res.
Perdoni un segon.
Digui'm, senyor Marcelí.
L'altre van sortir a la tele, i he vist la tele d'això, que diu, així suenen Los Anillos de Saturno, una vegada, fa molts anys,
sí,
i se sentia com una mena de ciroll estrany.
Com un rot.
És com un disc.
Se sentia un ciroll de Los Anillos de Saturno. Aleshores dius, ho van dir, això, que un satèl·lit havia captat com suenen Los Anillos de Saturno. I això s'ha vist a la tele.
Senyor Marcelí, és que s'ho creu tot, vostè. Anem a veure.
És veritat. A veure, és veritat o això no és veritat?
Qui li va dir?
A la tela. Ho van explicar.
No saps què vostè...
No s'ha de creure els mitjans.
Com és que es creu la tele?
Vostè no s'ha de creure els mitjans.
Miri, atenció, perquè la Montse Llussà ha trobat el so de Los Anillos de Saturno.
A veure.
Això és una cafetera.
Sembla que vingui una ambulància. Allò que estàs al cotxe, dius... Ui.
Això és quan te poses dos gots a les orelles i sents això.
Sí, que sents el mar. Una cara...
Ara!
Un cargol de mar i gran, la caracola, que en diuen. I...
Sí, sí. Mira, Los Anillos de Saturno.
Sembla el programa de l'Iker Jiménez, també.
Sí.
Bueno, crec que la demostració... La...
Tenemos... Això és un tipus de... Jo aquests no els havia sentit, però li diré un tipus de trampa que ha fet la NASA més d'una vegada. La NASA, per fer com Elon Musk, és tenir, diguem, visibilitat. Agafen una ona que no és sonora, que és electromagnètica, per exemple, quan una nau passa a través d'una determinada zona on hi ha un fenomen, I converteixen això en una ona sonora.
S'inventen.
Aleshores,
si tradueixen una senyal que reben a sons. Llavors diuen això és el so, però el so no se sent perquè, com diu el Josep, per l'espai, el so no...
Els marcianos tenen unes trompetes a les orelles que igual ells sí que ho senten. No es posem a la pell, sisplau, dels marcianos.
Quants marcianos ha vist vostè a part de vostè mateix?
Són molts, aquests verds, els marcianos verds.
Per la Rambla Catalunya.
No, a veure si estan allà a Marciana.
Tant el nas com les orelles són tres trompetes.
I senten coses
i les que no veu.
I després, hi ha una última cosa, que és la més important, que grinyola en el tuit d'Elon Musk, que és que quan envies una nau a Mart, per situar-la en òrbita, necessites que aquesta nau es propulsi, perquè ve a tota velocitat des de la Terra, s'ha de frenar, ha d'engegar propulsors per ser capturada per la gravetat de Mart.
Però hi ha el cotxe ja té un freno.
Clar,
no serà suficient. No serà suficient.
El fre de mà del cotxe.
Si no tens l'aparell de propulsió de nau espacial...
No frenes.
O bé xoques contra Mart, o bé passes de llarg. Però no et quedes... Però no et quedes, com diu Mas, mil milions d'anys en òrbita al voltant de Mart.
A veure quin és el xulo que va fer parte allí.
Exacte, el policia xuleta que ha d'anar allà.
Poden callar unes... La banda, diguéssim... La branca Miguel, de...
Sí, enginyer. No,
sí, anava a dir que...
I ara tinc el remate.
La branca...
Científica.
La branca d'opinadors, poden callar una estoneta que hi haurà altres qüestions?
No serà siniestro total, serà siniestro espacial.
Toma!
Senyor Buigas, atenció, perquè fer croquetes pot ajudar a salvar el clima.
El titular és una mica exagerat, però sí que sembla que un estudi d'uns investigadors britànics, això, tota la gent que fregeix, tots aquests, aquests bars on... Abans, quan es podia fumar als bars, no es notava tota l'olor de fritanga que després notes. Doncs bé, uns investigadors britànics han publicat un article a Nature Communications, que és una bona revista, on han vist que els àcids grassos que
s'alliberen... No, la Nature. No té revista, de moment.
Ja he dit Nature, no.
Però espera't.
Tot arribarà. Bé, doncs que els àcids grassos que s'alliberen en l'aire durant la cocció, per això quan es fregeix, no només croquetes, peixet fregit, anells de ceba, tot, doncs es genera una mena d'aerosols que contribueixen a la formació de núvols. I els núvols, una cosa que fan és, fan que la radiació que arriba al planeta la tornen a enviar, o sigui que es reflecteixi, i la tornen a enviar cap a l'espai. Tots sabeu que estem en un... Hi ha canvi climàtic, s'estan mirant tot de maneres de combatre-la. Una seria que nosaltres emetéssim menys gasos d'efecte hivernacle. La humanitat sembla que no està per aquest camí. Llavors els investigadors miren, doncs si no podem reduir les emissions de gasos, que seria el desitjable, anem a mirar com podem fer perquè arribi menys radiació al planeta. Llavors aquí s'estan fent molts estudis per veure com podem fer que arribi menys radiació del Sol. Llavors el que estudien aquests investigadors és, doncs si aquests compostos, aquest d'això del fregit, es genera aquests aerosols que ajuden a formar núvols, els núvols eviten que arribi la radiació. Llavors, què diuen aquests investigadors? No diuen que tothom s'ha de posar a fregir croquetes, ara? Perquè també els fregits no són gaire saludables.
Jo ho faig per col·laborar.
Vostè fa per col·laborar?
Sí.
I els ferrats també va bé?
Han analitzat les molècules que generen, es formen unes complexes estructures tridimensionals a l'interior de les molècules d'aigua que van flotant per l'aire. El que hem vist, per exemple, és que aquestes molècules estan molt de temps flotant a l'aire.
I això ajuda
a generar núvols. I que, per exemple, diu que ciutats com a Londres, el 10% dels aerosols que hi ha flotant en l'aire són producte, doncs, de les fish and chips i la fregidoria i tot això.
No, els fish and chips.
Sí, molt bé, Ferran. I llavors, què diuen? Que s'hauria d'investigar més aquest fenomen. O sigui, no demanen que ara tota la població es posi a fregir com possessos, com condemnats, però sí que s'estudiï més aquestes composicions, aquestes estructures químiques que generen per veure si això pot ajudar a trobar noves maneres de combatre el...
I tu em saps dir per què quan vas a segons quins locals que fan fregits te'n vas amb la roba fregida i amb d'altres, no? Té una explicació científica?
Home, jo crec que alguns tenen un bon extractor d'aire i un bon sistema de ventilació. Jo crec que sí.
Que te'n recordis de tornar allà.
No sé que te'n recordes tot el dia.
Això també passa molt als shawarmes, eh? Tu entres a un shawarma, un local d'aquests de shawarmes, i també et queda tota la roba i el cabell i tot.
Shawarma, no cal anar molt lluny, aquí puc travessant el carrer Londres, hi ha un lloc que jo ja no hi entro perquè cada vegada que surts, surts batejat, eh?
Clar, bueno, això abans quan
has de canviar-te, locals... has de canviar-te fins i tot, fins i tot els calçotets
sí.
fan pudor fregit.
Clar.
Sí, doncs el tema de l'extracció de fums és important.
Sí. Perquè, això passa molt. El ketchup, per exemple, posar-te ketchup a Frankfurt també va bé contra el canvi climàtic.
Sí, per què?
Refreda el Frankfurt. Refreda el... O posar el ketchup a Frankfurt, és fred. Refreda el Frankfurt i vulguis no, són molts Frankfurts al món.
Aquí tens un científic i no li facis...
I això fa baixar la temperatura del planeta.
Sí,
els canajillos també va bé contra la contaminació.
Sí, per què?
Perquè si te'n fots diversos, després no pots conduir, has de tornar a peu.
Tècnicament, això és cert.
És veritat, has de trobar a peu i no contamines perquè agafes el cotxe.
Clar, si no surts de casa tampoc, vull dir, clar.
Si no pots agafar el cotxe, a peu tampoc arribes, eh?
Deixa'm en pau.
Per més coses, Josep Corbella, bones notícies pels radiofonistes. A veure...
A veure,
has parlat amb la nova direcció de RAC1 i ens pugen al sol, o de què es tracta?
És un estudi que s'ha presentat aquesta setmana i, mira, vaig pensar en vosaltres, perquè investiga aquest curiós talent que teniu algunes persones de parlar durant hores i hores.
Això el Basté.
I fer que la gent...
Aquest talent és propietat de Basté, Bundó, estaria entre Basté, Bundó i t'arribes, que no els hi ve d'una hora.
Que deuen parlar quan dormen.
Em pensava que deies que deuen parlar entre Bundó, t'arribes i Basté, no ho sé. No.
Doncs sí, en fi, hi ha un grup d'antropòlegs del Regne Unit que s'han preguntat com és que l'espècie humana ha desenvolupat aquesta curiosa habilitat per explicar històries. Quin sentit té que la tinguem? Perquè podríem viure, aparentment, perfectament sense tenir-la.
Sí, mira, la senyora cosa... que dius que no diu res.
Es dona.
Però no és radiofonista, seva, sí. No, però... És que no és radiofonista, no, la seva senyora? No es dedica a la ràdio. Res, un apunt. Un apunt que li feia.
Veus? Has pillat, eh?
És que ve, Tom.
Jo què sé, perdoni, hi ha molta gent que treballa o que la parella... Vostè està tot el dia a la ràdio des de fa 500 anys, dic, potser la dona...
La seva dona és saxofonista.
Saxofonista? Sí, sí.
Ah, sí?
Toca el saxo.
Ah, sí?
No, que té uns saxons.
Ah, també.
Toca el saxo, la seva dona.
No, sí, toca el saxo. Com una boja.
Com?
Saps com aquell...
El Pep Poblet.
No, com el Pep Poblet i com aquell altre de...
Kenny G.
Aquest.
Pep Poblet és nudista.
Ah, sí?
Bueno, podem reprendre el fil on estàvem?
Reprenem.
Per radiofonistes, que a mi m'interessa això.
Com s'investiga l'origen d'aquest comportament, aquest estrany comportament humà? Doncs bé, han anat a buscar societats prehistòriques per entendre l'origen. Concretament, un grup de caçadors recol·lectors de Filipines que es diuen els Acta.
Qui?
Acta, jo tampoc n'havia sentit parlar mai. Però ara veureu el que tenen en comú amb vosaltres.
No conten a les Filipines.
Perquè allà hi ha caçadors-recol·lectors.
Era d'Espanya antes dels Filipines.
Ai, nudistes també, ahí.
Va, podem avançar.
Hi havia los últimos.
Prou, adelante.
Total, han descobert... Què han descobert estudiant els Acta? Primer, que explicar històries afavoreix la cooperació entre els membres del grup. En aquells grups on hi ha persones més hàbils explicant i que la gent se'ls escolta, acaben tenint més comportaments d'ajudar-se els uns als altres.
Fixa't.
Entre altres coses, perquè les històries que expliquen, algunes d'elles, tenen missatge moral d'igualtat, de cooperació, d'ajuda... Què més han descobert? Que els millors narradors, perquè fins ara això explica perquè és bo pel grup, però no perquè és bo per les persones que saben parlar. Els millors narradors són apreciats, tenen prestigi social, no? La gent els vol ajudar, però no només els vol ajudar, sinó que a més tenen èxit a l'hora, per exemple, de tenir fills. Tenen més fills. Tenen més èxit reproductiu.
Com Miguel,
es diu...
Com Miguel Concarina.
Tu ets un bon orador.
Molt. Bueno, fa un programa de televisió i tot.
De la vida de la vida de puta, Juan Miguel.
Aquí entrarien els venedors de fum, també?
Aquí... mira, no han analitzat aquesta variable, però entraria tots aquests que teniu al bec d'or. Aquests que teniu la capacitat de parlar i que els encanti escoltar-vos.
Passa. Pues jo no. Encara no tinc cap fill, ara... però
bueno. No, no sé.
Alguna cosa més diu l'estudi?
No, bàsicament dona resposta a per què...
Home, què més vols? Teniu més èxit sexual, l'atracció...
Sí?
La gent us intenta ajudar...
Deu ser en una altra emissora. Bueno, vull dir, deu ser en un altre programa. En un altre programa potser sí. Aquí al versió la cosa va més justeta. No anem massa...
No se m'apropa ni
una.
Què, però que no estàs casat?
Sí, per això, que ja ho tenim tot fet aquí.
Però aquí no hi ha molt marro, la ràdio i tot. tot això, no?
Al versió no.
Bueno, lo sopa...
Ara, fora del versió...
Lo sopa de Nadal acaba molt malament.
Home, tu podries referir-te a l'Om, per exemple, no? Que és una persona, Albert, que tu sí que tens èxit.
Hi ha gent que va acabar en el darrer sopar a les fosques. En tots els sentits.
Agafant un taxi.
Què dius? Agafant el taxi o agafant...
O què dius ara?
El taxímetro.
Que l'abuelo va venir un guany, va venir Miquelet, sí? Va venir un ratell.
Sí, sí, es va deixar veure.
Vam estar amb el Vicenç, ens vam atipar tots dos allà.
I vam marxar, i vam marxar.
Amb el Sebastià d'Arbó, tots tres.
Se li vaig a buscar l'abric.
Feien, conformaven el trio del terror. Vostè, Sebastià d'Arbó i Vicenç Martí.
Sebastià d'Arbó no va amb la seva americana vermella o no?
No, anava amb un abric de pell.
L'alicient, bueno, l'alicient d'aquest sopar, quan ve Sebastià d'Arbó, és intentar evitar-lo. Bueno,
anem a... Va fer un debat amb Sebastià d'Arbó i molt simpàtic i molt dixeratxero,
és molt bona persona.
A TV3.
Va fer fotografies a tothom.
Molt bé.
I de cada plat.
Que no sé què en fa, però bé.
Al Instagram, no?
Parlem d'Alan Shearer, l'exfutbolista del Newcastle, que està preocupat, bàsicament preocupat, ell, per la seva salut i els danys que ja se n'havia parlat algun cop, cerebrals, que li pot haver provocat allò dels, dels gols de cap.
Sí, doncs això és una cosa que aquí n'havíem
parlat. Bueno, gols i en aquest cas, treure la pilota amb el cap.
De donar cops de cap a la pilota. Doncs és una cosa que aquí n'havíem parlat, em sembla que fa un parell d'anys, que ja va ser notícia, perquè van sortir estudis que deien que, sobretot, els futbolistes doncs, professionals o semiprofessionals que entrenen molt i juguen molts partits de futbol, doncs que això de donar tantes pilotades amb el cap no podia ser bo. Alan Shearer, que va ser un jugador doncs, mític dels 90, que a més va destacar perquè verificava molts gols de cap, doncs, de fet, han fet un documental ara, recentment, sobre que es diu, que el documental es diu La demència, el futbol i jo, perquè ell, bueno, en aquest documental es donen resultats de proves que li han fet, escàners i proves, que mostren un cert deteriorament, i diu que perd molt la memòria, i ha fet un crit d'alerta perquè diu que no es fa prou cas a aquest problema, que és que de donar tants cops de cap, doncs realment es provoca un dany cerebral, sobretot a llarg termini. Ell diu que per cada gol que va ficar en un partit de futbol de cap, els entrenaments en ficava 1.000, que ja estava, que cada dia podia arribar a donar 150 cops de pilota amb el cap entrenant, i que això li ha acabat provocant un dany. Ja han sortit molts estudis que alerten d'aquest problema, doncs que donar, sobretot, prolongadament, doncs a la llarga pot provocar problemes de demència, de memòria...
Com els boxejadors, suposo.
Com els boxejadors, com els de futbol americà. Això va començar... A la boxa potser ja es veia més clar. Després es veure en autòpsies que van fer a jugadors de futbol americà, que també tenien molts danys cerebrals, i la Federació de Futbol dels Estats Units, el 2014 o 2015, ja va prohibir els cops de cap al futbol en menors de 10 anys, i en els entrenaments no es podia fins als 13 anys. Hi ha alguns experts que diuen que s'hauria de... Fins als 18 anys no hauria d'estar permès. O sigui, que hauria de ser com falta, o com tocar la pilota amb les mans.
O no, o canviar per un globo, saps? Jugar amb un globo. També tot, la jugada la veuries molt més... No caldria la repetició, eh?
I veuria si entra o no entra.
Sí, perquè, perquè veus com valent... Sí.
S'estaria dos dies abans que no...
Clar, no cal, però bueno, t'estalvies la repetició, que... Saps què ho dic? Després perds el temps amb la repetició. Després, veus, tot seria molt més maco, eh? Seria maco de veure, eh?
Molt dinàmic.
Com una mica de rosa dins.
No, però dic, bueno, fins als 18 anys no es pot tocar la pilota amb el cap, per exemple, o que només es pugui això, que només es pugui els partits, no els entrenaments, moderar-ho d'alguna manera, sobretot en nens i adolescents, quan el servei s'està formant, perquè s'estan, bueno, diuen que hi ha molts casos, diuen que les autoritats no hi fan prou cas, i Alan Shearer ara ha sortit com un dels, bueno, dels que denuncia aquesta situació i que vol que s'estudiï.
Molt bé, doncs, escolta, avui no us queixareu, ho heu pogut explicar tot.
Avui sí. Veus? Cada dia ajustem més...
Escolta, que estem de pont.
Escolta, sí.
Es nota que estem de pont.
No, bé, no, molt bé, molt bé. Avui
felicito,
no tenim...
Felicito.
No ens queixem mai.
No, mai, mai, mai.
Doneu-nos les gràcies, sisplau, doneu-nos les gràcies, que us hem deixat.
Sobretot a vostè.
Doneu-nos les gràcies.
No, les seves aportacions han estat realment...
De qualitat.
Una qualitat parlar, extrema,
eh? Us hem deixat parlar.
Es nota que la pujada d'audiència...
Sí. Ha pujat...
Deu ser per això.
De res.
Lo de Saturno...
Ha pujat com el coet d'Elon Musk.
Que són que tradueixen les senyals elèctriques en sonores, que ja li hem explicat.
No, que se sent.
Josep Corbella, Dani Arbós, que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.